Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Bon dia de temps més assolellat. Tot i el sol, divendres comença fred al Baix Empordà, amb un ambient que serà una mica més suau al migdia.
Ara mateix 6 graus a Sant Feliu, 5 al Bons i 3 i mitja a Palafrugell.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui ens acompanyarà l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio. Volem parlar amb ell de la situació al seu municipi ara que ha aprovat els pressupostos municipals. Però també aprofitarem per demanar-li pel cas del nadó abandonat. Ja han identificat la mare, la dona, ha explicat als investigadors que el bebè va néixer sense vida i que ella es va quedar embarassada arran d'una violació. Tenim molts temes per treure l'alcalde Òscar Aparicio sobre l'actualitat del municipi i sobre el canvi comunicatiu i també de la visió policial que ha iniciat el seu ajuntament, que va començar el mes de juny passat. Per tant, tenim moltes preguntes avui per l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio. De fet, també volem parlar amb ell perquè la Bisbal és un dels 140 municipis que hauran de limitar el preu del lloguer juntament amb Palafrugell, Palamós i Sant Feliu, segons un acord entre la Generalitat i el govern espanyol. Però s'ha de dir que encara no tenim clar quin serà el preu màxim d'aquests lloguers perquè el govern espanyol no ha aprovat encara els índexs de referència. Avui al Supermatí també parlarem d'escombraries a Palafrugell, d'una nova edició del Correpoble i farem la prèvia esportiva del cap de setmana. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui un dia de sol amb temperatures més altes al migdia. També ens acompanyarà el coordinador de la mostra Foto Torruella, Eugeni Prieto. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Sergi Villena.
Hola, bon dia.
I Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Identifiquen la mare del nadó trobat mort en una paperera a la Bisbal d'Empordà.
La dona ha explicat als investigadors que el bebè va néixer sense vida i que es va quedar embarassada arran d'una violació. Segons fonts properes al cas, la dona ja ha declarat davant els Mossos d'Esquadra com a investigada per la mort del nadó i està pendent de fer-ho davant del jutjat d'instrucció número 4 de la Bisbal, que és el que porta el cas. En paral·lel, els investigadors estan intentant localitzar el presumpte agressor sexual contra qui la dona ha sol·licitat una ordre de protecció.
El govern limitarà a partir del febrer el preu del lloguer a diversos municipis del Baix Empordà.
Els municipis del Baix Empordà que es veuran afectats per aquesta mesura inclouen la Bisbal, Palafrugell, Palamós i Sant Feliu de Guíxols.
I Palafrugell haurà d'indemnitzar amb 500.000 d'euros la resolució del contracte d'escombraries.
En concret, l'empresa concessionària Urbacer en rebrà una indemnització de 540.000 euros. És el pas previ a la licitació del nou contracte a partir del febrer. Juli Fernández ho ha explicat en una entrevista a Diu Palafrugell responent preguntes a l'audiència.
Foto Torruella, homenatge al poeta Joan Salvat Papasseit amb una exposició itinerant.
Amb el nom d'homenatge a Joan Salvat Papasseit 1894-1924, la mostra es podrà veure en 9 poblacions d'arreu de Catalunya durant el 2024, entre les quals hi ha Girona, Figueres, Sant Cugat del Vallès, Vic o Torruella de Montgrí.
I la segona edició del Correpoble, que és la cursa popular conjunta de diversos municipis del Baix Empordà, aquesta segona edició tindrà lloc a Calonge i Sant Antoni.
El 23 de març torna la competició esportiva on cada corredor i corredora representa el municipi de la comarca que esculli.
I més esports perquè tornen la majoria de competicions després de l'aturada nadalenca. Comencem la prèvia esportiva del cap de setmana parlant del desplaçament del Palamós al camp del Cui.
Els blau i grocs, que en l'última jornada van patir una dura derrota a casa davant de l'Europa B, visiten el camp del Granollers, que actualment és l'últim classificat de la Lliga Elite.
Aquest cap de setmana també torna a la Lliga de Segona Catalana i es disputa la 15a jornada. Repassem els partits que han de jugar els equips de la comarca en el grup 1 de la categoria.
Tindrem un nou derbi baix empordanès, en aquest cas un Calonge a Palafrugell. Per la seva banda, el Torruella visitarà el camp de la Vidrarenca, el Bellcaire es desplaçarà al camp del Fornells i l'Atlètic Bisbalenc rebrà la Unió Esportiva Quart.
El Bisbal Bàsquet rep el Santa Eulàlia al Pavelló Vell.
Just després de la seva primera derrota a la Lliga EVA, en el partit ajornat contra el Mollet jugat aquest dimecres, els bisbalencs rebran a la seva pista el Santa Eulàlia, que ocupa la novena plaça.
El Club Hoquei Palafrugell rep la visita de l'Arenys de Munt.
Els blanquinegres van aconseguir una gran victòria a la pista de l'Alcorcón en l'última jornada disputada a l'Hockey Lliga Plata i volen continuar en bona dinàmica.
Pel que fa als equips de Girona Ciutat, destaquem que aquesta setmana el Girona de Futbol continua coliderant la Lliga de Primera Divisió amb el Madrid i visita el camp del CUE.
L'equip blanquivermell, que en l'última jornada va derrotar l'Atlètic de Madrid en un dels partits més atractius que s'han jugat aquesta temporada, visita l'Almeria. Els locals són el pitjor equip fins ara de la categoria.
Per la seva banda, en Lliga CB, el bàsquet Girona té una bona oportunitat de recuperar bones sensacions amb la visita del CUE a Fontejau.
Els gironins voldran recuperar-se després de la derrota davant del Saragossa. El Palència arriba a Fontejau com a CUE destacat i només dos partits guanyats de 17. La necessitat de sumar els fa ser perillosos, però els gironins també estan obligats a allunyar-se de la zona de descens. I això passa per un triomf aquesta jornada.
En bàsquet femení, l'Uni Girona rep l'Encino de Lugo.
Les gironines, que aquest dimecres van vèncer amb autoritat contra el Cadí la Seu a l'Eurocup, esperen donar continuïtat al bon joc també a la competició domèstica. A la Lliga venen de dues derrotes seguides contra València i Araski i han baixat fins a la cinquena posició.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I també més enllà del Baix Empordà estan passant coses i les repassem de seguida perquè els Estats Units, amb el suport del Regne Unit, d'Austràlia, Bahrein, Canadà i els Països Baixos, han fet una acció militar conjunta aquesta nit contra els rebels hutis al Iemen. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha informat de l'èxit dels atacs realitzats com a resposta als creixents atacs contra embarcacions al Mar Roig. Carles Puigdemont és el candidat preferit per la majoria de la població per presidir la Generalitat, segons l'Institut de Ciències Polítiques. Les enquestes indiquen també una recuperació de Junts per Catalunya en les preferències electorals. D'altra banda, els votants d'Esquerra Republicana prefereixen Oriol Junqueras per davant de Pere Aragonès. Avui el govern espanyol comunica l'augment del salari mínim interprofessional per aquest any. Tot i que inicialment es proposava un increment del 4%, les negociacions amb sindicat i patronals han estat complexes. De fet, els empresaris volen que no superi el 3%, mentre que els sindicats demanen un augment superior al 5%. Les tensions, per tant, se centren en aquesta proposta del 4% que les patronals només acceptarien si també es trasllada als contractes públics. I el Barça ha guanyat l'Osasuna a la segona semifinal de l'Eurocopa d'Espanya amb gols de Robert Lewandowski i Lamine Yamal. Amb aquesta victòria el Barça s'enfrontarà al Real Madrid en la final al títol, que tindrà lloc a l'estadi de Riad aquest diumenge. I ara és el moment de la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Hola, bon dia.
Després d'un parell de dies de forces núvols, de pluja, avui sembla que, deixa'm mirar per la finestra, sembla que veiem el sol, eh?
Sí, posem punt i final al primer episodi de pluja general de la comarca i avui el temps assolellat s'hi imposarà. Fem un breu repàs a l'episodi dels darrers dos dies, que ha acumulat registres entre els 10 i 20 litres per metre quadrat al Baix Empordà. Com més cap a la costa, més pluja s'ha recollit, amb un màxim de 16 a 20 litres per metre quadrat entre Palamós, Palafrugell i el Cap de Begur. A la zona d'Estartit també s'han superat els 15 litres per metre quadrat i, per contra, a l'interior s'ha acumulat registres una mica més baixos, com són els 10 litres per metre quadrat de Verges i la Bisbal d'Empordà. Tornant al temps present, avui s'espera un dia assolellat. En un inici de dia, però, fred, amb algunes gelades en punts de l'interior i zones enclotades del Baix Empordà. Això sí, la temperatura màxima serà més alta, amb valors de fins a 13-15 graus al migdia. Pel cap de setmana, en general, tindrem estabilitat anticiclònica, que també provocarà que la matinada i matí de dissabte es formin núvols baixos i bancs de boira. Alguns podrien durar també al llarg del matí de dissabte. Les nits seran fredes i l'ambient diurn una mica menys fred.
I el comentari del dia avui ens l'envia en Martí Sabrià.
Sequera. Després del parèntesi nadalenc, amb vacances escolars pels nens i maratons gastronòmics pels grans, i festival de papers de colors, capses de cartó, regals de tota mena per rematar-ho tot, arriba l'hivern amb més fred, però amb els mateixos problemes que ens va deixar la tardor. Torna la inflació, la manca d'habitatge social, i no només per culpa dels habitatges d'ús turístics, i ens segueix acompanyant la sequera. Tot i que sembla que aquesta setmana s'obrirà un petit parèntesi d'un parell de dies on plourà arreu del país, ja s'ha sumat l'auguri d'una llevantada com Déu mana, que ompli rieres i torrents. En aquesta edat, la meva, d'enyorar, em recorda amb tristor com s'han anat perdent les llevantades tradicionals, cada primavera amb el temporal de les faves al maig i cada final d'estiu amb el rentabotes. Dos o tres dies de temporals i de pluges intenses que garantien les collites d'estiu i que deixaven a terra a punt per llaurar i sembrar a la tardor. Malgrat que fa temps que les rieres no corren, les fonts no brollen, que sentim parlar de canvi climàtic a tot hora, que veiem a bosc centenars de pins, alzines, roures i fins i tot suros que s'han mort per falta d'aigua, tinc la sensació que molta gent n'ha entès encara el nivell de dramatisme que això representa pel paisatge, per la fauna autòctona, per la ja prou malmesa economia agrícola i també per la nostra tradició vital, per allò que hem anomenat la nostra manera de viure. Hi ha massa gent que no en prendrem consciència fins al dia que l'aixeta de la seva cuina, de la seva dutxa, deixi de rajar. Bon any a tothom, i si fos plujós, molt millor.
Moltes gràcies, Martí Sabrià, les 8 i 11 minuts.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
D'aquí uns minuts ens acompanyarà en aquest programa l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, per preguntar-li moltíssimes qüestions sobre l'actualitat de la Bisbal, sobretot tenint en compte que aquesta setmana passada han presentat els pressupostos municipals, uns pressupostos que, en contrari de la resta de municipis de la seva mida, ara aposta per la contenció, la Bisbal, i farà força retallades. Li preguntarem per això i per altres qüestions que afecten el dia a dia de la Bisbal, i és que les dues primeres notícies d'avui del Supermatí fan referència a la Bisbal. Per començar, que han identificat la mare del nadó trobat mort en una paperera a la Bisbal d'Empordà. Però per altra banda, també avui, i de seguida ho ampliarem, la Bisbal és un dels quatre municipis de la comarca, 140 a tot el país, que hauran de limitar el preu de l'habitatge. Preguntarem ara de seguida a l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, si en sap alguna cosa. En tot cas, comencem l'informatiu parlant del cas d'aquest nadó que es va trobar mort en una paperera a la Bisbal. Segons fonts properes al cas i que segons expliquen diversos mitjans, la mare ha explicat als policies que el bebè va néixer mort i que es va quedar embarassada arran d'una violació. Què més en sabem, Maria?
La noia, que hauria ocultat l'embaràs al seu entorn, ha demanat una ordre de protecció del presumpte agressor sexual. Els Mossos d'Esquadra ja han presentat l'atestat policial al jutjat, que ara haurà de citar a declarar la mare com a investigada per la troballa del nadó mort i també com a testimoni per ratificar que va ser víctima d'una violació. Segons les mateixes fonts, la dona ha donat detalls per identificar l'agressor sexual i perquè els Mossos el puguin arrestar un cop formalitzada la denúncia. L'informe preliminar de l'autòpsia que els forenses van fer al nadó, que era un nen, no descartaria la versió de la mare que alega que no va arribar a néixer en vida. Tot i això, la investigació continua oberta i falten els resultats definitius de l'autòpsia i prendre declaracions a testimonis o implicats per esclarir les circumstàncies dels fets. Hem de recordar que el 2 de gener va ser quan els Mossos van rebre l'avís que havien trobat un nadó acabat de néixer en una paperera de la Bisbal d'Empordà. Va ser un escombriaire el que va localitzar el cos del nen a la zona del casc antic.
El govern espanyol i el català anuncien que la contenció del preu del lloguer entrarà en vigor a Catalunya al febrer.
Aquesta mesura afectarà un total de 140 municipis de Catalunya i en el cas del Baix Empordà inclou la Bisbal, Palafrugell, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. En els municipis inclosos en la llista, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent en els últims 5 anys un cop aplicat l'IPC. A més, aquesta restricció també s'aplicarà als grans tenidors d'immobles, ja siguin persones físiques o jurídiques amb almenys 5 propietats. Aquests propietaris no podran establir lloguers per sobre de l'índex de referència del preu del lloguer. Abans que aquesta regulació sigui vigent, el govern espanyol haurà d'aprovar i publicar un nou índex de preus de referència que serà específic per a Catalunya. Aquest índex combinarà dades de l'índex català basat en les finances de lloguer dipositades a l'Incasòl i informació basada en la declaració de la renta ponderada i adaptada a les característiques de les diferents zones geogràfiques. A partir d'ara, els nous contractes de lloguer en aquests municipis no podran superar el preu darrer del darrer contracte, ajustat segons l'IPC, especialment si el propietari és un gran tenidor amb més de 10 immobles. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal contenir els preus del lloguer en àrees on hi ha alta demanda d'habitatge i garantir un accés més accessible a l'habitatge del lloguer per als residents del Baix Empordà i d'altres regions afectades.
I ara una xifra, 500.000 euros. És que l'Ajuntament de Palafrugell ha arribat a un acord per finalitzar l'actual contracte d'escombraries amb l'empresa concessionària Urbacer i aquesta resolució implicarà haver de pagar 540.000 euros d'indemnització. És el pas previ a la licitació del nou contracte a partir del febrer.
L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, explica que la xifra del 500.000 euros d'indemnització surt del càlcul d'un 3% del total del contracte i de l'increment dels preus dels últims anys.
El que és el 3% de resolució del contracte més els ajustos que per llei tenim de fer, que és aquesta restitució econòmica en base del risc visible, estem calculant de voltant d'uns 550.000 euros. Que això ja estava pressupostat.
Estava pressupostat.
Ja ho teníem contemplat. Vull dir, nosaltres, això no ens agafa per cas sorpreses.
Fernández assegura que a l'empresa li convé finalitzar el contracte perquè en aquests moments està perdent diners.
Perquè està perdent diners, perquè això l'Ajuntament va fer una auditoria fa 2 anys i seguida que l'empresa està perdent diners.
En aquests moments està perdent diners,
sí, sí,
l'empresa.
En aquest moment, per més que fa 2 anys, perquè evidentment, tinguem en compte que tots els preus s'han anat pujant i aquest contracte no permetia l'actualització de preus a nivell d'Ajuntament. O sigui, no es podia actualitzar. O sigui, nosaltres estem pagant pel contracte, excepte els increments que hem fet, o el que va fer bàsicament l'anterior govern, d'esgotar tot el que podia incrementar fins a 500.000 euros, estem pagant a preu del 2015.
L'alcalde calcula que el nou model d'escombraries no estarà actiu fins a finals del 2024. El motiu és que el contracte és complicat de licitar, en el qual hi ha molta competència entre les empreses que hi opten.
La part més optimista és que sigui el quart trimestre. Per què dic això? Perquè depèn bàsicament si hi ha recursos o no. O sigui, és un contracte que sortirà per 6 milions i mig d'euros. Hi ha hagut diverses empreses que han anunciat que el volen presentar i aquí hi ha una guerra. En aquest moment, diguéssim, hi ha dos sectors que són molt atractius pel sector privat, que és el tema de la recollida d'escombraries i el tema de l'atenció a la gent gran. I quan es treu qualsevol servei d'aquest tipus hi ha una gran disputa i a vegades qualsevol empresa que es queda fora o que no és la que guanya intenta fer recursos.
Fernández ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Palafrugell responent preguntes a l'audiència.
8 i 17 minuts. Foto Torroella, homenatge al poeta Joan Salvat Papasseit amb una exposició itinerant. Amb el nom d'homenatge a Joan Salvat Papasseit 1894-1924, la mostra es podrà veure en 9 poblacions d'arreu del país durant l'any que ve, entre les quals Girona, Figueres, Sant Cugat, Vic o, evidentment, Torroella de Montgrí.
La voluntat de Foto Torroella amb aquesta exposició és homenatjar el poeta en l'any de celebració del centenari de la seva desaparició. El primer lloc on viatjarà la mostra serà Verges, del 10 al 31 de gener, a la sala d'exposicions de l'Ajuntament. L'exposició mostra a través d'un conjunt de fotografies que, tot i que se centren en poesies concretes de l'autor, també recullen aspectes de la seva trajectòria humana. El coordinador de la mostra, Eugeni Prieto, apunta que amb aquesta exposició el que volen, dins de les seves possibilitats, és reivindicar la seva obra i ajudar a la tasca de divulgació que, aprofitant el centenari i amb l'excusa de l'exposició, amb xerrades, lectures o qualsevol altra activitat, ajudi a recordar el poeta i la seva obra. Sota l'empara de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes, la commemoració dels 100 anys de la mort de Joan Salvat Papasseit vol reivindicar la figura d'aquest poeta d'avantguarda considerat avui en dia un dels escriptors clau del segle XX.
Avui, al final del programa, ens acompanyarà la gent de Foto Torroella per parlar d'aquesta exposició itinerant que recorrerà tot el país. I el Consell Esportiu del Baix Empordà ha presentat la segona edició del Correpoble, una iniciativa per majors de 12 anys que busca fomentar la pràctica esportiva a través del running a tots els municipis de la comarca.
El 2023 va celebrar la primera edició a Palamós i la competició a Terra enguany a Calonge i Sant Antoni el 23 de març. Aquesta cursa popular d'aproximadament 10 quilòmetres és singular, ja que és una prova d'equips on cada corredor i corredora representa el seu municipi. El director del Consell Esportiu del Baix Empordà, Xavier Gamero, ha donat més detall del seu funcionament.
Sí, és singular perquè no participes tu de manera individual, sinó participes com a equip i en aquest cas participes com a municipi. La idea de l'any passat, doncs, de tenir la Copa del Correpoble en el municipi que tingués millor puntuació, perquè al final intentàvem fer, doncs, que no fos una cursa d'aquestes de manera individual, sinó que la cursa, doncs, fos una cosa com una festa dels diferents municipis.
Per a la classificació general es té en compte la classificació dels 35 primers corredors i corredores de cada municipi. El poble guanyador és obsequiat amb la Copa Correpoble, que lluirà les cintes de color de tots els pobles i que és exhibida durant aquell any a l'Ajuntament corresponent. A més, s'ha de guanyar la cursa 3 vegades seguides o 5 alternes per ser propietari definitiu del trofeu. D'altra banda, el municipi que queda en darrera posició rep la cullera de fusta del Correpoble. En la primera edició, Palamós va guanyar la cursa i Begur es va endur la cullera de fusta.
I quines novetats tindrà l'edició d'enguany a Calonge i Sant Antoni?
Per exemple, el paisatge de recorregut serà més d'interior i la zona d'espera constarà d'un espai recreatiu pels infants. També Gamero ha avançat que enguany han ampliat el nombre de participants i de moment es poden inscriure fins a 1.500 persones.
Novetats per aquesta segona edició: sortirà des d'un mateix centre, el mateix, hi haurà un punt neuràlgic on hi haurà, a diferència de l'any passat, que teníem, doncs, una part de guarderupia on la gent podia deixar les coses a l'anada de 50 metres i després veníem, fèiem la sortida des de l'estona de les xarxes. Pues aquest any farem tot un centre neuràlgic en la zona esportiva de Calonge, que se sortirà des d'aquella zona, en el qual hi tindrem, doncs, tots aquests serveis en el corredor, doncs, a la mateixa zona, que serà en el pavelló a Desmetxal de Calonge, que és on es farà la sortida i l'arribada.
Les inscripcions ja estan obertes a la pàgina web oficial i el cost fins al 3 de març és de 8 euros sense samarreta per les persones que ja la tenen de l'any anterior i de 15 euros amb samarreta pels nous inscrits. Del 4 al 17 de març també serà possible inscriure's, encara que la tarifa pujarà. La iniciativa Corre Poble compta amb l'organització del Consell Esportiu del Baix Empordà i la col·laboració dels ajuntaments. Amb aquest esdeveniment es reforça el compromís amb la promoció de l'activitat física i la cohesió comarcal a través de l'esport.
Vuit minuts i dos quarts de nou del matí. Escolteu el Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. L'equip de govern de la Bisbal portarà al proper ple l'aprovació dels pressupostos pel 2024 de més de 15 milions d'euros. Això suposa una reducció de més de 2 milions respecte als pressupostos de l'exercici anterior. Per ampliar una mica més els canvis en aquests pressupostos i parlar d'altres qüestions, ens visita l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abans de començar a parlar dels pressupostos, abans explicàvem les dues notícies amb les quals hem obert aquest informatiu fan referència a la Bisbal. Per començar, ahir es va conèixer que s'havia identificat la noia que hauria deixat un nadó en una paperera. No sé si des de l'Ajuntament en saben alguna cosa més.
Bé, nosaltres vam anar a fer... Bueno, des del primer moment ja es va comentar que era una investigació que portava Mossos d'Esquadra i que per part del jutjat hi havia secret de sumari, amb la qual cosa ja vam dir nosaltres les primeres declaracions que no seríem la policia que ho portaria, que per tant ens corresponia a nosaltres anar comentant els avenços de la investigació. Mossos ens han anat explicant com estava la qüestió, sobretot perquè des de gairebé el principi es va començar a apuntar, doncs, a una persona, i ells ens van ensenyar que no era aquesta persona, que es deia allò Vox Populi, i llavors ens van comentar, ens van explicar que tenien identificada a la persona, que estaven acabant de tancar la investigació, i finalment, doncs, ens van comunicar el que va sortir en premsa respecte a això, no?, que havien identificat a la persona i que, per tant, procedien a la seva detenció.
Per tant, no és la persona que era Vox Populi.
Exacte.
Després també explicàvem que ahir vam conèixer que l'acord entre el govern de la Generalitat i Madrid per ja a partir del febrer aplicar el límit dels preus del lloguer en 140 municipis del país, 4 del Baix Empordà, entre els quals la Bisbal, però clar, encara no sabem amb quines xifres limitarà el lloguer perquè no s'ha aprovat l'índex. Vostès en saben alguna cosa?
No, això és una de les queixes que sempre hem tingut i hem manifestat al govern de la Generalitat, perquè quan es van declarar com a àrea tensa, els hi vam... segur, mira tots els municipis que hi són, veurà que la tipologia és molt diferent. El mateix ens ha passat perquè hi anava vinculat quan s'han aprovat els habitatges d'ús turístic, la normativa que està ja, sí, doncs, regulant també els habitatges d'ús turístic, ho regulen tot, però és veritat que les tipologies del per què estem aquests municipis en aquestes llistes és molt diferent, és a dir, no és el mateix Camprodon que la Bisbal, o no és el mateix municipis de costa que la Bisbal d'Empordà. Per tant, nosaltres sempre hem demanat que s'hauria de... que ja hi estàvem d'acord, en sèrie, evidentment, però que haurien de regular-ho en funció de per què s'arriba en aquesta situació, no?, de municipi d'àrea tensa, i que, per tant, les mesures a aplicar són, no són les mateixes en un municipi costaner que en la Bisbal d'Empordà. Això jo crec que és evident perquè la tipologia de lloguer no és la mateixa, la tipologia d'edificis no és la mateixa, i per tant jo crec que les mesures han de ser diferents. En tot cas, no ens han fet saber, això sí que ho sabem per premsa, hem anat seguint per premsa, i no sabem exactament, doncs, si a partir d'aquí hi haurà alguna, això, no?, alguna especificitat que ens deixarà, doncs, regular a nosaltres de manera diferent el que seria tothom, no tant amb el topall, sinó també amb les mesures a aplicar.
Sí que és cert que la Bisbal també té un problema amb l'accés a l'habitatge. Ara mateix estava revisant una pàgina web típica de cerca d'habitatges en lloguer i l'oferta de la Bisbal és mínima. Creuen que aquesta limitació del lloguer pot ser efectiva, o en tot cas quines mesures estan aplicant per intentar revertir aquesta situació?
Jo per això us ho deia, en un municipi costaner, un municipi mínimament turístic, l'oferta és mínima perquè els pisos, doncs, es passen a segona residències, es passen a lloguer molt d'estiu o molt de temporada o pisos d'ús turístic. Per tant, aquí les mesures a aplicar són unes que són diferents en el cas de la ciutat de la Bisbal, que com podeu comprendre no és que tingui molt de pisos amb lloguer turístic, en aquest cas no arribàvem a la cinquantena, no és que tingui molt de pisos de segones residències o molts immobles de segones residències, que a més aquests estan concentrats en immobles que són cases, que no són edificis, que no són pisos allò en el sentit estricte. Per tant, nosaltres el problema que tenim no ve derivat d'aquesta pressió de segones residències o pressió turística, sinó ens ve derivat d'una onada d'ocupació que va haver-hi de pisos. En el moment que va haver-hi, doncs, la crisi del 2010, moltes de les promocions que hi havia van quedar, doncs, a mig fer o acabades sense ocupar, o el propietari, aquestes no es van vendre, aquestes han quedat fons voltors o empreses del sector bancari que no l'han posat al mercat i que han quedat ocupades en algun cas per l'efecte crida que va haver-hi, doncs, això fa 7-8 anys, doncs, va haver-hi un efecte crida i estan ocupades. Això que fa que en un edifici, doncs, que hi ha una escala de 10 pisos, si n'hi ha 5 ocupats, difícilment també es poden llogar els altres 5.
Això vol dir que aquests habitatges que no s'han posat a lloguer tots estan ocupats, o realment és que hi ha pisos buits?
Alguns estan ocupats, però és el que us volia explicar, que en algun cas si hi ha 5 pisos ocupats, els altres 5 és molt difícil que es lloguin. Uh-huh. Per què? Perquè en alguns casos no estem parlant, en la majoria de casos, d'ocupacions socials, que podríem dir, de persones que s'han quedat, és a dir, jo crec que és al revés, no? La majoria d'ocupacions que tenim a la Bisbal no són ocupacions socials, o en un inici no són ocupacions socials. És a dir, en algun cas hi ha hagut màfies que s'han aprofitat, és gent que moltes vegades no són ni del propi municipi, sinó que han vingut de fora. Llavors això costa, no? I tenim en algun cas, doncs, un edifici o un parell d'edificis gairebé sencers amb ocupació, no? Llavors això que vol dir que surt del mercat una gran quantitat de pisos, d'immobles, per tant, els pocs que queden, el preu de lloguer, com és normal, doncs s'incrementa, no? S'incrementa i s'incrementa molt. Per això us deia que a la Generalitat hi hem parlat moltes vegades, en el Parlament, personalment, amb els diferents, tant consellers, conselleres, com amb el sotogovern, no? Amb els directors generals, de patrimoni, etc., dient que nosaltres no ens hi oposàvem, al revés, trobàvem molt bé que regulés, però que hauríem de marcar unes pautes, unes normes, unes mesures molt diferents de les que poden fer altres municipis, o que s'aplicaran a altres municipis.
Per tant, anant al fons, vostè està a favor d'aquesta limitació dels preus del lloguer a la Bisbal?
Jo a la Bisbal els vaig comentar en el govern i els he dit moltes vegades que nosaltres necessitem una ajuda amb treure l'ocupació, dos, els ocupants aquests il·legals que estem dient, dos, necessitem que puguem desenvolupar pis de lloguer social. Això l'Incasol va anunciar no fa gaire que farien 10.000 pisos, no se saben on són, però en tot cas nosaltres ens hem ofert que si volia nosaltres podíem cedir terrenys. Estem en contactes amb entitats perquè puguin desenvolupar també lloguer social o altres formes de lloguer, de rehabilitació, i que per tant necessitaven també això, la tercera línia és això, no? Rehabilitació també en molts casos d'aquests edificis que han quedat buits i que bé, per falta d'inversió no estan rehabilitats, estan buits. I com a quarta part, llavors sí que podíem estudiar doncs, si un cop aplicades aquestes mesures continuem amb una àrea tensa, és a dir, continuem superant els llindars de renda, fent mesures en contenció de la renda.
En tot cas, sembla que es començarà per l'última mesura, no?
Per això dic que a la Bisbal limitar no crec que tingui gaire efecte en posar a disposició del mercat nous immobles, perquè és que no hi són per aquestes condicions prèvies que us deia. Per tant, ja dic que jo sempre, per exemple, parlant molt amb l'alcalde de Camprodon, encara ens veurem aquí al migdia, doncs hem parlat moltes vegades, no és la mateixa situació per la Generalitat, és la mateixa situació, però de fet no ho és, no? Ells el que tenen és moltíssima segona residència. Això fa que cada vegada que surt al mercat alguna propietat es quedi una segona residència amb nivell adquisitiu alt, en molts casos, amb la qual cosa difícilment pot sortir a lloguer que sigui doncs, estable i per gent del poble de Camprodon o del voltant. A la Bisbal és evident que és molt diferent. A més, només cal veure les rentes per càpita de les poblacions que estan afectades amb la nostra i aquí ja es veu, no?, que la majoria té una renta per càpita molt superior a la de la Bisbal.
Li volia començar preguntant pels pressupostos, ara de seguida hi anirem, però ja que vostè ha tret el tema, sobre les ocupacions. Per començar, tenen la xifra del número d'habitatges ocupats a la Bisbal?
Bàsicament, el que nosaltres estem fent quan hem començat no era tant quantes ocupacions hi havia, perquè, com dic, hi ha dos tipologies d'ocupació, sinó volíem saber, o volem saber, o estem treballant amb les ocupacions conflictives, que són les primeres. Per què? Perquè això és l'exemple que us posava, que és l'exemple real. Si hi ha tot un edifici amb pisos ocupats, però aquests són socials, és a dir, gent doncs, que està integrada, que no fa... col·labora amb la comunitat, col·labora amb la societat, amb la ciutat, fan la seva feina, aquest seria una segona part del problema que s'hauria d'atacar, però en tot cas no seria l'urgent i no és la que degrada la situació d'aquell immoble ni de la ciutat de la Bisbal. No? D'aquestes ocupacions conflictives en tenim, jo crec que són vora, conflictives allò importants, seran sobre una dotzena, i conflictives jo crec que estem sobre una cinquantena, 60 pot ser, de les que tenen programes en aquest, no?, amb la societat o amb la comunitat de propietaris. Llavors, en aquests últims mesos hem aturat unes 20 ocupacions i veiem ocupacions d'aquestes conflictives, que veus que la persona que ocupa no és la que serà la destinatària, sinó que després fa una revenda. I, per tant, estem intentant atacar aquest programa d'aquesta manera, no? Ja vam anunciar que faríem un pla d'ocupació, hem anat esperant a la seva publicació a veure, perquè ens anàvem comentant, no?, des dels departaments, que sí que faria una diferenciació en el tema de les àrees tenses, en el sentit aquest, no?, de valorar si era per segones residències, per turisme o era per altres circumstàncies. Com que ara veiem que no sembla ser que no hi serà aquest, doncs bueno, haurem d'aprovar el nostre pla d'ocupació, que ja dic, sense tenir-lo aprovat, l'hem anat aplicant, parant aquestes ocupacions en calent, que jo crec que és la forma més eficient per fer-ho, amb la Sareb, que és una de les empreses que té més pisos buits o més pisos buits ocupats, doncs tenim contacte, em sembla que la reunió la fem la setmana vinent, si no recordo malament, puc equivocar, perquè això de les dates sé que la fem d'aquí poc, i estem amb la línia aquesta d'intentar, doncs, tots plegats, doncs, intentar que no hi hagi ocupacions conflictives, tal com les defineix la normativa, la llei, I per tant, de mica en mica, és veritat que és una qüestió molt complicada de fer-ho. Jo crec que no és realista pensar que d'un dia per l'altre acabarem en una situació de 8 anys enrere, però en tot cas amb això estem. Estem intentant també posar pisos nostres, és a dir, adquisició de pisos i rehabilitar-los per poder donar cobertura en aquelles ocupacions que siguin socials i que, per tant, doncs ens permeti desocupar pisos però que la gent no quedi al carrer, la gent amb famílies i que estan integrades a la societat de la Bisbal. I bé, serà una feina que jo crec que serà difícil, com de fet s'ha demostrat a tots els altres municipis que han tingut aquest problema i s'hi estan posant, però que no podem més de fallir. Per tant, hem de fer totes les potes possibles per arribar-ho, no? També una altra pota, que és la de l'ocupació, però no l'ocupació d'immobles, sinó l'ocupació de treball, que també el que hem de fer és doncs, que tot la Bisbal és una ciutat amb més atur i això també ho provoca.
Què vol dir ocupació de treball?
Tenim això que et deia, la Bisbal és una de les ciutats amb índex d'atur més alt. Jo crec que tot és una roda i al final també si trobem, som capaços de generar treball i per tant feina per molta d'aquesta gent que en aquest moment està a l'atur, jo crec que millorarà tot també a tindrà incidència en el tema de l'ocupació, no? Perquè la gent tindrà doncs, més capacitat econòmica per poder llogar, per poder comprar, activarem el turisme i per tant jo crec que tot això és una roda que no es pot entendre una qüestió de l'altra. És a dir, en el moment que hi ha hagut major ocupació d'immobles, ha augmentat la desocupació, és a dir, ha augmentat la gent que està a l'atur i ha anat baixant la renda per càpita a la ciutat. Per tant, és una qüestió que aquí no es pot atacar des d'un únic punt de vista, sinó que hem de fer-ho de manera integral, de manera global, i és el que estem intentant fer aquests mesos.
En tot cas, ens deia 50-60 pisos ocupats de manera conflictiva. Això serien majoria, per tant, els que no són ocupacions conflictives serien menors? Per fer-nos una idea de la xifra, vull dir que no passaria del 100, sí. Del 120?
Probablement no tenim del tot controlat, perquè quan no són conflictives és més difícil fer el control d'aquestes. És a dir, hi ha gent que sabem que no estan visquent en un pis que és de propietat, però tampoc la llei no et dona gaires maneres per determinar si és una ocupació o no. En tot cas, ja dic, nosaltres les que no són conflictives, si no hi ha cap problema amb la comunitat o el propietari tampoc no té cap problema, habitualment aquests propietaris són els fons voltors o entitats bancàries, no tenen cap problema en tenir el pis ocupat il·legalment, nosaltres amb aquest tema doncs, seria la segona part que hauríem d'atacar, però no és un tema prioritari. Per tant, les que sí que tenim molt més controlades són aquelles doncs, que generen queixes amb els veïns o que generen això que us deia, no? Que els pocs llogaters que tenien de forma oficial vagin abandonant aquests edificis, aquests immobles, perquè la convivència es fa insuportable.
Ja acabo amb el tema de les ocupacions i l'habitatge, perquè vull parlar dels pressupostos, però sí que és cert que és un tema, fa la sensació, clau. No s'havia fet res fins ara per intentar aturar les ocupacions?
Jo crec que és força evident que no s'havia fet res. Només cal repassar doncs, les notícies, la Maroteca. Fins ara no hi havia hagut cap per treure les ocupacions. Com a mínim, els primers 7 anys de les dues legislatures anteriors no es va fer res, al revés. Jo crec que de forma activa, però sobretot passiva, es va permetre que hi hagués aquesta onada d'ocupació.
De forma activa?
De forma activa en el sentit aquest, no? De que es anava veient que hi havia ocupació, l'Ajuntament no feia res, no tan sols per evitar, sinó doncs, per intentar doncs, que fos això, no? Que les empreses, les entitats doncs, fessin mesures actives per prohibir per evitar aquestes ocupacions, demanar aquests immobles que hi ha hagut, no? Fa uns anys enrere sí que va haver un moment en què moltes entitats van començar a parlar amb els ajuntaments i a fer cessió d'aquests locals. Jo sempre he escrit tot aquests immobles, jo sempre he escrit tot el mateix. 2015, quan deixo jo el govern, havíem aconseguit aquell últim any que cinc pisos que era quan hi havia hagut la crisi, si us en recordeu, els pisos van començar a quedar buits, els van quedar les entitats bancàries. Aquell 2015, sis mesos que vam estar al govern, fins a les eleccions, vam aconseguir cinc pisos. Arribem ara al 2023 i en tenim vuit. Durant aquests vuit anys s'han aconseguit només tres pisos. No només s'han aconseguit tres pisos, sinó que fins a l'últim any no s'havia parlat amb les entitats perquè anessin fent pisos de lloguer social, i en aquests moments s'havien aconseguit, després, a part d'aquests 8 propietats de l'Ajuntament, s'havien aconseguit dos pisos més de lloguer social. En aquests moments estem per vora la dotzena, no? Vull dir, jo crec que no es van fer cap mesura d'aquest tipus, no? Per evitar, ja no dic les passives en el sentit aquest, no? D'actuació policial, per intentar evitar totes aquestes ocupacions o les que puguen, no? Perquè aquí no és només qüestió policial, és qüestió jurídica, i vull dir que no és tan fàcil com sembla, però en tot cas, si no s'hi posa, mesures, voluntat política, directiu política, els diferents serveis de l'Ajuntament, doncs és molt difícil evitar-ho.
Com serà aquest protocol contra les ocupacions? Serà per prevenir-les o per intentar acabar amb elles?
Bueno, ha de tenir les dues opcions. La de prevenció és la que és més fàcil aplicar sense protocol i és la que hem estat fent. Com us deia, doncs, en aquests 6 mesos hi ha hagut moltes intervencions policials que han anat donant, en la majoria de casos, doncs, notes de premsa, perquè sí. Entenem també, doncs, que és una manera també d'evitar-ho, no? De donar publicitat cada vegada que som capaços, doncs, de prevenir una d'elles. Per tant, aquesta és la més fàcil de fer, entre cometes, sense tenir protocol. La següent, un cop ja els immobles estan ocupats il·legalment, aquí és on també la dificultat. La llei no ens dona massa marge, està en el Parlament a principis d'any amb Junts i el PSC, una iniciativa de Junts, la que nosaltres vam esmenar i vam aconseguir canviar, vam ser capaços de fer una normativa que obre la porta que els ajuntaments puguin instar la desocupació de pisos, encara que no siguin propis. És veritat que aquesta normativa fa més de 9 mesos que està en vigor i de moment en tot Catalunya no s'ha pogut aplicar ni una vegada. Però sí que és veritat que ajuntaments com Girona i Tarragona, amb qui parlo sovint, han iniciat aquesta línia i nosaltres també ens hem de posar, que vam pensar, esperem, no fem tota aquesta feina en va, sinó si al final els jutjats tampoc no l'acaben aplicant. En tot cas, aquesta seria una de les mesures, doncs intentar recuperar judicialment la possessió de l'immoble, perquè la llei el que diu és que l'Ajuntament pot instar-ho i si ho aconsegueix aquesta desocupació judicial es queda l'ús de l'immoble durant 7 anys, que per tant es permetia baixar-ho. La segona part, com us deia, és també buscar pisos o la construcció de pisos de lloguer social amb diferents entitats. Això per això també necessitem, doncs, tenir un llistat en tots els immobles buits que hi ha, però també necessitem tots els solars. I, per tant, després també acreditar, perquè no hi hagi un efecte crida, com es fa el repartiment. És a dir, que bé, és una qüestió que sobre el paper sembla fàcil, però en tot cas té tantes característiques diferents i que impliquen a tantes àrees que s'ha d'anar en compte a l'hora de fer-ho. Uh-huh. Però ja em dic, el fet de no tenir-lo encara no ha estat cap motiu de no aplicar o de no aplicar mesures, no? I en aquest sentit, doncs, com us deia, les més visibles són les quan s'ha aconseguit que no hi hagi ocupacions, aturar ocupacions en calent, que es diu, però en tot cas hem anat fent això d'altres mesures complementàries que a vegades la gent no li veu la relació, però ja us asseguro que la té i que hem anat publicitant per els mitjans, les xarxes socials, els mitjans de comunicació com vosaltres mateixos.
Anem als pressupostos. He de dir que quan vaig veure el titular i una mica el detall dels pressupostos em va sorprendre, perquè van a la contra del que estan fent ara molts municipis, que és intentar ampliar, per exemple, Palafrugell, que és el cas que controlo més, doncs amplia pressupost en 5 milions d'euros. Vostès retallen i, per tant, deien pressupostos de contenció. On es retalla?
A veure, el pressupost és el darrer document de la sèrie econòmica, diguem-ho així. El primer document són les ordenances fiscals.
Sí.
Nosaltres ja vam dir, quan vam fer les ordenances fiscals, que també en compte del que feien altres ajuntaments, que tothom pujava impostos i, per tant, la pressió impositiva de la població, que nosaltres els baixàvem. Vam baixar l'IBI un 3,5%. Hem fet una contenció general de totes les figures impositives de l'Ajuntament i, per tant, doncs, el que hi vam fer mesures també de capacitat fiscal o progressivitat fiscal, és a dir, en la poca mesura que ens deixa la llei, però que pagués més qui té més. I, per tant, vam fer una revisió de l'IBI, de l'impost de béns immobles, en què el 10% d'immobles que tenen més capacitat econòmica, és a dir, que tenen els immobles més cars, doncs paguessin més, mentre a la resta, com digues, baixar un 3,5%. Això ho explico perquè això també té translació en el pressupost. Si tu ingresses més, doncs evidentment podràs gastar més i pujar els pressupostos. Nosaltres, ja conscients de que l'Ajuntament no tenia capacitat econòmica ni com a Ajuntament, com a agenda municipal, ni tampoc la població de la Bisbal, per això que us he dit abans, amb l'anterior tema, doncs que som una de les ciutats amb el PIB més baix, amb l'índex d'atur més alt, amb menys comerç per habitant, etc. doncs vam optar a fer aquesta opció. La rebaixa primera ja se sabia que havia de ser aquesta rebaixa d'impostos, que ja estàvem valorats més o menys amb uns 75.000 euros, i per tant aquí això ja ens condicionava. La segona era, com van anar dient tots aquests anys que hem estat a l'oposició, que l'increment de la despesa de l'Ajuntament era insostenible, a curt, a mig i sobretot a llarg termini. L'Ajuntament, una estructura qualsevol Ajuntament, es divideix per capítols, és a dir, per una agrupació de despeses, el que és el capítol 1, que és despeses de personal. En el nostre cas havíem arribat als 7.200.000 en pressupost, 7.700.000 a l'execució de... Bueno, després del pressupost comencen a haver incorporacions d'altres despeses, modificacions pressupostàries, que això arribava gairebé a més del 56% de tota la despesa de l'Ajuntament. És a dir, gairebé 6 de cada 10 euros anaven a pagar personal. Si això hi afegim les despeses de capítol 2, són les despeses corrents, és a dir, pagar llum, aigua, bé, posar en marxa els serveis, i algun dels serveis també val a dir-ho, aquestes també havien pujat dels 3 milions a més de 5 milions d'euros. Per tant, amb això ja ens anàvem amb un percentatge del 70%, 80% del pressupost. Si després també això afegíem que aquests últims anys, cada vegada que s'ha fet una obra o que s'ha adquirit fins i tot un ordinador, no es podia fer amb recursos propis, és a dir, amb els impostos que paga la gent o amb la recaptació d'altres administracions que es donaven, sinó que s'havia de fer amb endeutament, havia arribat al punt, i si ja heu vist la memòria del pressupost, ja haureu vist que, per exemple, aquest 2024 haurem de pagar 350.000 euros més d'això, no? De retornar préstecs que no l'any anterior, perquè es anaven demanant i es feien en període de carència. I amb aquesta
xifra... Això que vol dir que l'Ajuntament no tenia diners per pagar amb fons propis? O que es feia...
Tot es feia en préstecs. Si l'Ajuntament, ja dic, si és una gran obra, tothom entén que ara es fan els pous de captació i distribució d'aigua de la Bisbal, és una obra que ha de ser a futur, és a dir, que es farà, que s'acabarà aquest any, però tindrà una vigència de 40-50 anys, tothom entén que aquesta es financia amb recursos doncs, d'endeutament, a més d'alguna transferència que pugui haver-hi d'alguna altra administració, que és la Generalitat. Però quan es fan obres petites, quan es fan això, comprar un ordinador, quan es fa armilles de la policia, com farem ara, quan es fa el dia a dia del carrer, no? Nosaltres hi invertim 100.000 euros en via pública, que ho fem amb recursos propis, aquests 100.000 euros, que era per arreglar voreres, es feia en préstec, tot es feia en préstec, es feia en préstec, a més, en període de carència, és a dir, que no es començava a pagar, i amb aquesta suma dels dos capítols hem passat de 500.000 euros a l'any a 1.400.000 que pagarem aquest any actual que estem.
Això, això era per manca de recursos propis o perquè feia així?
No, per manca de recursos propis, perquè quedaves molt lligat amb l'increment de despesa que tenies del capítol 1. Per exemple, el capítol 1, com us deia, ha passat de 5 milions a 7,5. Uh-huh. Una part és evident que ve per l'increment que qualsevol treballador té de tenir-ho, no? Per la funcionari públic, per la llei de pressupostos de l'Estat, però ve també per un increment de moltes places que al nostre entendre no estaven justificades ni estaven justificades pel rendiment que després hauria de treure la ciutadania d'aquestes places.
Mm-hmm. Però, llavors, quines ja places, a l'hora de retallar capítol 1, despesa de personal, un funcionari no se'l pot fer fora, per tant, imagino que els funcionaris que tenen plaça adquirida no en retallen. Entenc que són places interines o places que estaven previstes i que no s'ocupen amb personal fixe.
Bé, nosaltres el que vam fer ja el mes de juny de l'any passat, quan vam entrar a governar, juliol, com que hi havia hagut un pressupost que s'havia aprovat, el pressupost l'aproves inicialment, després exposicions públiques i després ve definitivament, no, que no havien executat, perquè a més van en aquests anys després hi ha les eleccions i per tant, un cop hi ha eleccions, doncs els governs els últims mesos no acostumen a fer passes d'aquest tipus, és a dir, a cobrir-la. Quan vam entrar ja vam deixar de cobrir places que hi havia, per exemple, una plaça d'un arquitecte, que vam entendre doncs, que no calia tenir un arquitecte més per fer més projectes, sinó que el que calia era tots aquests projectes que tenim acumulats, que aquesta és una altra cosa que després, si puc, us explicaré el tema de la inversió. Doncs teníem, per exemple, la plaça d'un arquitecte. Teníem places com dos tesorers, un tesorer de l'Ajuntament i un altre que estava cedit al Consell Comarcal. El tesorer del Consell Comarcal es va jubilar, el que hem fet és no cobrir aquesta plaça. El geriàtric de la Bisbal, que és un servei per nosaltres molt important, perquè té acumulat un dèficit de 600.000 euros l'any, que estem molt per sobre de la ràtio, que marca la Generalitat, perquè nosaltres, tot i que és municipal, tenim les places concertades i, per tant, qui ens marca els preus que es cobra, els serveis que es presten és la Generalitat, doncs la Generalitat marca una sèrie de ràtios. Ja estem en aquests moments 6 persones per sobre de la ràtio i en volíem posar 4 més. Aquestes les vam treure. Llavors, diferents classes de tota l'organització, per no fer-me pesat i explicar-la totes, hem fet així. Doncs, aquestes classes que en teníem, doncs, que eren sobreres, no les hem anat cobrint o, en el cas que eren contactes temporals, doncs s'han deixat de cobrir.
Però l'Ajuntament podrà fer tota la feina que ha de fer sense aquestes places?
Sí, jo crec que aquests 6 mesos ningú ha pogut dir que no s'ha fet la feina, l'hem feta, i per tant jo crec que totes aquestes places de capítol 1 que es fa, de fet el capítol 1, per desgràcia, ja ho dic així, és el que menys hem pogut reduir, per això que deia, no? Perquè l'estructura de l'Ajuntament ja està consolidada, i aquesta vegada el que teníem clar és que no faríem una mesura com vam fer el 2011 quan vam entrar, que allà la situació era més complicada que no la d'aquesta vegada, més per motius exògens que no del propi Ajuntament, que en aquell moment va ser un pla d'ajust que vam fer fora gent que estava ocupant la plaça. Aquesta vegada vam dir que ho hauríem de fer més llarg termini, de manera més pautada, diguem així, i per tant buscant solucions alternatives que no sigui aquesta, bueno, el pla d'ajust que vam fer fa 12 anys enrere. I per tant ens hem centrat més amb la rebaixa de la despesa, no només en capítol 1, sinó en capítol 2 i amb la resta de capítols. No? Capítol 2, que és el que, com us deia, no? Una part important del capítol 2 és tot el tema de consums del propi ajuntament.
Alcalde, fem una cosa, és que ens queden 10 minuts de programa. Passem a les inversions i tinc un parell de qüestions més. Estava mirant la llista d'inversions, evidentment la que té la partida més alta, prop de 600.000 euros, és la renovació de la canonada del subministrament dels pous, el que ens deia ara mateix, imagino que és el que ens deia, no? Des dels pous del castell fins al nucli urbà. I veiem també reposició de xarxa d'aigua i clavegueram. Tot això ens ajudarà una mica a no quedar-nos sense aigua durant hores i hores, com va passar ara aquestes festes de Nadal?
Amb aquestes obres no, perquè aquestes ja teníem el projecte fet i per tant aquestes obres són temes d'impulsió d'aigua fins als pous.
Val.
El que habitualment passa és la segona canonada, l'acabar dels pous cap a l'abastament de tota la ciutat. Aquest, si veieu, hi ha una altra partida que és de 30.000 euros, si no recordo malament, que és fer un horari per la redacció d'aquest projecte.
Sí.
Per tant, hem de fer aquest primer, de tenir el projecte, no podem fer una obra si no sabem ni quin és l'estat. Això és una de les coses que ens han queixat sempre en els darrers anys, no? Que hi havia el conflicte amb la companyia Sorea, però per altra banda no s'estava fent res per solucionar-ho. No tan sols el conflicte amb la companyia, amb Sorea Agbar, ara, sinó fins i tot amb que hi havia un moment que l'Ajuntament doncs, hauria de fer la gestió d'aquest servei d'aigua i no sabien ni quin és l'estat de totes les canonades, no? Per sensacions, i evidentment perquè ho veiem, es peta la canonada, sobretot aquesta la principal, que és la que distribueix tota l'aigua a la ciutat, i per tant quan aquesta està en mal estat i s'espatlla, doncs queda sense aigua a la ciutat, però no hi havia ni un pla director, que com veieu també hi ha una partida de 50.000 euros per fer el pla director, ni un pla per arreglar aquesta canonada. No? Llavors, amb aquest pressupost hi comencem a posar fil a l'agulla, és a dir, tindrem les dues partides, per tant, a final d'any podem tenir ja un pla director que ens digui l'estat de totes les canonades de tota la ciutat i un pla específic per aquesta canonada principal per saber quin és l'estat i quan ens costarà arreglar-ho. Per tant, el pressupost del 25 ha d'haver-hi una partida, atès que no hem municipalitat el servei, però tampoc no l'hem concedit a llarg termini cap empresa, haurà d'haver-hi una partida municipal, també amb inversió i amb endeutament, perquè serà cara aquesta solució, per arreglar aquesta partida. Per arreglar aquesta canonada. Per això dèiem això, no? Que començàvem a posar fil a l'agulla a evitar aquests problemes. No? Com us deia abans, amb l'ocupació, entenc que la gent, la ciutadania de la Bisbal, estigui preocupada i exigeixi solucions, però sempre dic que, per desgràcia, aquests anys no s'ha fet res, que, per tant, ens han de deixar aquest marge perquè anem posant al dia totes aquestes situacions.
Sobre aquesta qüestió, sobre l'aigua, ens deia, no es municipalitzarà l'aigua, definitivament.
A dia d'avui no, perquè quan vam entrar jo la primera cosa que vaig fer, potser no la primera, però les primeres, és agafar tots els tècnics que poden tenir competències i preguntar què tenim per municipalitzar, perquè els últims dos mesos s'havia fet reunions de la taula de l'aigua, que en la qual ens venien a explicar tant a tècnics municipals com a ciutadans, com a tots els grups de l'Ajuntament, com havien municipalitat des de l'aigua, que jo sempre ja ho deia en aquell moment, però molt bé, són experiències molt bones, però com ho farem nosaltres? Bé, no ens contestaven això. Quan entrem a governar tenim la possibilitat de tenir l'accés directe a què s'ha fet i amb tots els tècnics, i els tècnics ens van fer tots informes desfavorables per municipalitzar perquè no tenim previst res. Per tant, el que hem fet és una decisió de dir fer un contracte a pont amb una empresa, ho licitarem, evidentment, i per tant qualsevol empresa de servei d'aigua es presentarà per 3 anys, amb possibilitat de pròrroga, i aquests 3 anys anem estudiant com hem de fer per municipalitzar, perquè jo crec que en tots els informes externs que hi ha hagut sempre diuen que la millor manera de gestió l'aigua a la Bisbal és municipalitzar, amb el hàndicap evident que totes les inversions les haurem de fer amb recursos del propi Ajuntament.
Alcalde, abans ens ho deia, i és que ens queden 5 minuts. Som 3 emissores connectades a la vegada i hem d'acabar a les 9 en punt. Per tant, si li sembla bé, potser l'emplaço que puguem continuar l'entrevista durant la setmana que ve, perquè queden molts temes sobre el pressupost i altres per parlar. Em sap greu, però hem d'acabar a les 9 en punt. Sobre seguretat, ens deia aquesta partida per més càmeres de vigilància i també xalecs, armilles antibala per la policia local. Li vull preguntar sobre via i espais públics, una inversió de 100.000 euros per la via pública. En què es notaran aquesta inversió?
Bueno, aquest és un afegit, els 400 que estem fent aquest any,
val,
que no s'han acabat d'executar, evidentment, perquè l'Ajuntament no té capacitat per executar-ho tot de cop. Per tant, s'han de licitar, etcètera, vam fer el pla de xoc, i el que ja vam dir, el pla de xoc ens ha de servir per posar al dia bona part de la via pública de la ciutat, no tota, és evident, però ens ha de servir per, com a mínim, aquells pedaços que hi havia fins ara o aquelles situacions més urgents, i llavors no serveix de res fer un pla de xoc si durant els darrers anys, els següents anys, perdó, no vas mantenint. Per tant, hi ha el compromís cada any de fer 100.000 euros de manteniment. Això no obsta que hi haurà... quan executem, liquidem el pressupost del 23, doncs també hi haurà noves incorporacions, o una de les coses que abans de dir que us volia comentar és que quan un mira el pressupost veu quantitats importants, però el que és important és veure com s'executen. I a la memòria ho veureu, he fet quina és la capacitat d'execució que té l'Ajuntament. L'Ajuntament, de tot el que pressuposta que farà inversió a la via pública, només acaba fent el 20% en el millor dels casos. Per tant, ens anem acumulant moltes inversions pendents de fer que no s'executen. Per tant, el que hem de fer és potser aturar-nos, no fer noves, almenys aquestes que no siguin molt urgents com tema d'aigua, i anar executant les que ja teníem previst, o anar canviant, si ja s'ha demostrat que aquelles no eren urgents o no eren necessàries, fins i tot, i fer-ho per fer les que sí que creiem que són necessàries. En aquests moments tenim més de 100 projectes amb inversió, per tant, les coses que farem també serà fer una valoració de quines són necessàries, quines no, i derivar aquests recursos, aquests préstecs que en algun cas ja s'han demanat per fer noves que creiem que siguin necessaris, però sobretot, més que sobre el paper, tenir molts diners per fer inversió, executar-los, perquè si no, no serveix de gaire.
Hem de tallar ja li dic, si li sembla bé l'emplaçaríem per d'aquí uns dies poder continuar una mica l'entrevista, perquè quedaven temes per comentar. Però si vol, si hi ha alguna qüestió urgent sobre el pressupost que vulgui comentar, doncs ara que hi som.
Bueno, per això deia que amb aquest pressupost el que hem intentat és posar al dia la hisenda per garantir que, doncs, això, que la ciutat en un futur immediat o a mig termini pugui tenir capacitat per anar desenvolupant-se, no? I amb aquestes potes que dèiem, també hem parlat de la seguretat, però amb totes les potes que hem vist, aquelles 4 potes famoses que hem comentat que la ciutat necessita. En tot cas, sí, jo estic a la vostra disposició perquè sé que és un tema complex i a més hem parlat molt d'ocupació, per la setmana vinent acabem de desenvolupar-ho.
Sí. Doncs, alcalde de la Bisbal, moltíssimes gràcies, Òscar Aparicio, per acompanyar-nos al Supermatí, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia i continuem parlant.
Moltes gràcies a vostès.
Acabarem amb un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Divendres torna el temps assolellat amb un matí fred i algunes gelades, però l'ambient serà més suau al migdia amb temperatura màxima al voltant dels 14 graus. La tornada del temps anticiclònic farà que a partir de la propera nit i durant la matinada i matí de dissabte es puguin formar bancs de boira o núvols baixos. Cap de setmana d'estabilitat atmosfèrica amb algunes gelades en zones enclotades i punts de l'interior, però migdies menys freds.
Doncs moltíssimes gràcies, Albert Aparicio, moltíssimes gràcies a tothom que ha fet possible aquest informatiu durant aquesta setmana, tots els que ens heu escoltat, i això, tornem al Supermatí dilluns de la setmana que ve, a les 8 del matí, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, en emissió conjunta. Moltíssimes gràcies, que tingueu molt bon cap de setmana, gaudiu del sol que sembla que farà aquest cap de setmana, ara estic mirant per la finestra aquí als estudis de Palafrugell, i déu-n'hi-do el sol que fa, no plourà, però abans veien una previsió que sembla que al final de la setmana que ve també tindrem pluges. Vinga, gràcies a tothom.